Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bé, doncs un dilluns més ja tenim l'estudi de Cugat.cat amb Francesc Codonyers, la Rosa Maria Marquès, benvinguts.
Hola, bon dia.
Venen del Cau Amic per explicar-nos històries. Avui parlem de gossos i de nens. I amb una convidada molt especial, la Rita, que ve amb el seu pare, el Tommaso Piermarini, que és veterinari etòleg de l'empresa Yocalti, que a més treballa per la veterinària de la Floresta, i ens parlarà avui precisament de la relació entre gossos i nens.
Correcte, sí.
Que és una relació, m'imagino, que dona que parlar.
Bueno, sí, és... Bueno, bon dia, primer de tot. Sí, és un tema que, sobretot a nosaltres, veterinaris i etòlegs, ens importa molt perquè...
Jo crec que ha notat que estem en directe i ha dit, ara és la meva.
Sí, és la meva. Pues és un tema que ens toca de molt a prop. Bueno, en el cas, el meu gos ha tingut adaptada la nena i, bueno, no sempre es pot saber exactament el que passarà. Però sí que es poden fer moltes coses per evitar problemes, per... ensenyar als nens que els gossos han de tractar d'una forma especial, perquè són animals vius, no són joguines, i clarament això quan són molt molt petits no és possible, perquè no entenen. Llavors la responsabilitat sempre és dels pares, que han de vigilar i han d'evitar que el nen posi el gos en una posició incòmoda i que el porti per la seva naturalesa a defensar el seu espai i eventualment fer servir la violència, que no és l'habitual. Però si el gos es troba en una situació que no pot tolerar i no pot aguantar, al final, com últim recurs, pots fer servir una marcada o una mossegada. Això depèn després dels casos. Llavors, el que normalment ensenyem als pares és que han d'aprendre ells mateixos abans com es comunica un gos i quines senyals et pot donar per dir-nos que no vol contacte, no vol carícies, i en aquest moment el millor és deixar-lo tranquil. Clarament, si un nen està sense supervisió i ningú li fa cas, pues, probablement posarà el gos, l'abraçarà, li farà un petó o li estirarà la cua. Clarament, el gos pot reaccionar aguantant, però també si porta uns anys aguantant, pues, algun dia podria dir, pues, fins aquí arribo. Llavors, això es pot evitar si els pares, pues, saben llegir el comportament de l'animal. Que no sempre vol dir llegir el grunyit o la mossegada directament. Hi ha senyals prèvies, molt sutils, com evitar la mirada del nen, o allunyar-se del nen, donar-li l'esquena, balallar, llepar-se el morro. Això són senyals petites de, bueno, una petita d'angústia, i clar, el gos ens està dient, si us plau, podeu treure de sobre el nen. Llavors, el que dic jo normalment és que han de protegir el gos del nen, sobretot al principi. Un altre tema és si el gos té un problema amb els nens per... un episodi traumàtic o perquè quan era petit no se li van presentar prou nens i no es va acostumar a la seva presència, a la seva manera de moure's, una mica de jugar i d'actuar, que són molt, bueno, és difícil de preveure el que farà un nen d'aquí a 5 segons.
Tot aquest procés és més fàcil quan ja a casa es té un gos i arriba una criatura?
Sí, normalment, si el gos ja és adult i ha tingut una bona socialització, l'arribada d'un nen, si es fa tot d'una forma tranquil·la i relaxada i amb, bueno, evitant situacions complicades. En el meu cas ha sigut bastant fàcil, perquè el gos era molt sociable, amb els nens havia tingut moltes ocasions, sobretot perquè s'acostuma a menjar les restes de les meriendes i dels bocates, llavors l'associació és perfecta. Però això no vol dir que per quan sigui bo, pues, algun moment, si el nen el molesta, pues, li pot avisar, com ho faria amb un altre gos o un altre cadell. Clarament, però l'últim recurs que tenen és la mossegada, però abans hi ha moltes senyals que hem de saber llegir, cosa que els adults, la majoria dels adults, no saben. Llavors això costa, perquè primer s'ha d'ensenyar als adults que ensenyin als nens. Llavors nosaltres diguem sempre, als gossos no li agrada ni els petons ni les abraçades, d'acord? Cosa que normalment fem tothom. Abracem i donem petons als nostres gossos. No vol dir que no els puguin tolerar i no poden arribar a agradar-li, però com per la seva naturalesa no és un ximpancé. El ximpancé sí que, si adulta un ximpancé, probablement li agradarà estar sobre nostra, que els abracem, que li fem petons, perquè és molt més pròxima a la nostra espècie que només no un gos. El gos s'ha adaptat amb la domesticació durant els anys i llavors pot s'acostumat a conviure amb els humans i a les seves senyals de comunicació, però té un espai que s'ha de respectar i si no es respecta, pues, poden passar coses desagradables. I sent els nens els més petits, i si passa alguna cosa, normalment el gos pot mossegar la cara. Normalment mossega la cara, els braços, perquè estan més a la seva altura. El que potser en un adult serà només una petita ferida, pues en un nen pot comportar un trauma greu i unes marques que li queden de per vida. O sigui que les paraules claus aquí són supervisió, supervisió i supervisió. O sigui, no es pot deixar un nen amb un gos sol en cap moment. No sempre és possible, però s'hauria d'anar cap a aquesta direcció.
I hi ha races més aconsellables quan hi ha nens a casa o no té res a veure amb la raça, sinó amb l'actitud del gos?
Bueno, els estudis ens diuen que no hi ha una raça que sigui més bona per un nen o d'un altre. Clarament, la mida a vegades pot ser diferent, clarament sí, però això no vol dir que sigui més o menys agressiu. Hi ha la majoria de gossos petits per diverses raons, no perquè siguin dolents per raça, sinó perquè són petits i la gent té la tendència a agafar-los i a mimar-los, etc. I són les que mosseguen més. Però ningú denuncia una mossegada d'un chihuahua o d'un yorkshire. Però poden ser igualment de dolents, entre cometes, encara que no és això el tema. Però, llavors s'ha de pensar bé a quin tipus de gos, però més que és la mida, el tipus d'activitat, això sí que es pot saber. Però quan llegim a les revistes de gossos de races que el pastor alemán és ideal per nens, pues això no té cap
sentit. Depèn, no?
No té cap sentit. Pot sortir segons la genètica de l'animal, segons l'experiència. Si no, mai ha vist un nen en tot en el primer any de vida, pues probablement als nens no li agradaran gaire.
Mm-hmm. Digues, Francesc.
Anava a dir, és molt important la socialització quan són cadells amb nens, perquè els nens, moltes vegades els gossos tenen por per experiències anteriors als nens, perquè és com normalment els nens criden, canten, fan sorolls, es belluguen ràpid, els estiren de la cua, dels bigotis, fan tota una sèrie de coses que els gossos poden acabar agafant por als nens. Llavors totes aquestes actituds s'han de vigilar molt. També, sobretot, jo volia recalcar que quan un gos ja grunyeix, ja rondina, ensenya les dents, tot això ja és perquè el gos ha portat una sèrie de temps aguantant unes actituds que a ell no li agraden. I ens ho ha demostrat, jo vull recalcar sobretot les senyals de calma, sí, vull recalcar quan els gossos badallen, no és perquè tinguin mandra. Que m'ho diuen, mira, s'està estirant. No, t'està avisant que hi ha algú que no li agrada.
Ah, sí?
Pot ser el nen, pot ser el meu gos, badalla quan va al tren i quan portem una hora, pues, comença a badallar, no? Perquè sigui cansat, perquè està dient, bueno, és com nosaltres quan, no sé, algú parla i es va avorrit, pues ens rasquem una miqueta, sí, o badallem, girem el cap, com dient... Bueno, quan s'acaba això,
sí, vull, que mica, s'acabi.
Vull que s'acabi. Llavors, els gossos tenen unes senyals semblants que, clar, si sabem llegir, podem evitar moltes coses.
Doncs una de les senyals és quan badalla, m'està avisant que hi ha algú, el què, encara no ho sé, però hi ha algú que no li agrada al gos. Quan es llepa el morro, no és que estigui fent petons d'ell mateix, sinó que també m'està avisant que hi ha algú. Aquestes senyals petites són les prèvies a la rondinada. Quan hi ha la rondina és que ja n'estic tip, ja no puc més. Llavors ja ve la marcada. Clar, l'alçada del nen és a la cara. L'alçada del gos, si és un gos de tamany gran, si ens enganxés a nosaltres, doncs segurament seria a la cama, i bueno, mira, no passa. Però clar, estem parlant de coses que poden ser bastant complicadetes. Llavors hem d'anar molt al tanto, sobretot a deixar a l'espai al gos. És molt important per ells tenir el seu espai. Moltes vegades, i això ho veiem moltes vegades al cau, tenim unes portes molt grans, i quan hi ha gossos amb por, normalment els voluntaris obren la porta, va, passa, passa, i dius, és que no té espai. Per nosaltres hi ha 2 metres d'espai, però pel gos no hi ha espai per passar, perquè et té por a tu. Doncs els espais són diferents per nosaltres. Amb ell, quan tu l'abraces, no hi deixes espai. I l'estàs agobiant moltíssim. Sobretot amb gossos que porten relativament poc temps en una casa. Una altra cosa és el que et deia el Tomasso, de que ell, el teu gos t'ho accepta quasi bé tot. Clar, és el teu gos que portes molt d'anys amb tu, ho accepta tot, però no vol dir que a ell li agradi. Només volia remarcar una miqueta més tot aquest tema de les senyals de calma.
Sí, i digues,
més o menys, si deixem que potser el nen de casa amb el gos de casa que tolera tot, pues, potser no passarà mai res, però si aprèn a gestionar les relacions amb gossos així, vol dir que el proper gos que trobarà al carrer d'un amic, pues, què farà? L'abraçarà, i potser aquest gos no tolera tan bé les abraçades i li podria marcar, i allí la culpa, pues, ja serà, serà difícil de decidir de qui és la culpa, perquè el gos tècnicament, pues, no s'ha d'abraçar. I ara, això, que la supervisió és clau, però no, no només s'ha de parlar, bueno, de les situacions dolentes, també es poden fer coses perquè la relació sigui bona. És el que normalment a les visites que fem a domicili, pues, recomanem que s'involucri una mica el nen a les activitats amb el gos. No vol dir que el passegi, com deia abans de venir aquí el Francesc, que no pot passejar un gos de 40 quilos, no és això, però sí que potser pot participar a la preparació de joguina amb menjar que li donem al gos com entreteniment, li pot, amb la supervisió del pare, li pot ensenyar a seure, a jeure, i pot ensenyar només a tirar-li premis. Ja seria una diferent manera de presentar-li al gos. L'important és que no es faci el que he vist fer en alguns casos, que s'agafa el nen i se li posa davant el gos. Això no és socialitzar-lo, no és presentar...
Que és una presentació...
Això és una...
Molt brut.
Bestial, és una presentació
exacte,
bestial.
Exacte, és bestial. Llavors l'idea és que sigui el gos que s'acosti, i cada cop que s'acosti el propietari li marqui que això està bé, que ens agrada que participi, que s'acosti al nen, que no passa res, encara que li doni una llepada, no és perillós en aquest sentit. Però s'ha de supervisar i s'ha de fer en poca estona, que siguin situacions bones. En el meu cas, pues, amb el Coco, que és el meu gos, pues, cada cop que s'acosta la nena, pues, li dic, molt bé, Coco, vine, que participi, que no sigui el llum de la nena, no el torno, la toquis, o correccions constants. Això fan que el gos entengui que quan, des que ha arribat la nena, pues, la cosa ha canviat, no tinc tanta atenció, i sobretot cada cop que m'acosto a l'arena, pues, em marquen i em corregeixen i em diuen que no. Pues això és promocionar després un comportament, potser una conducta que potser no és desitjada.
Clar, és que ara estava pensant, una cosa és la relació del nen o la nena amb el gos, però és que el gos també ha d'aprendre en aquesta situació,
sí, sí.
No?
Sí, sí, s'han de fer, bueno, de preparar unes pautes per evitar problemes. Potser es pot ensenyar al gos que pujar al llit, si ho fa, no és possible, perquè això ens portaria, per exemple, a una situació incòmoda. Si estàs canviant el nen una zona que vols que estigui neta o que no pot ser, només el gos puja allí com una pota li fa mal, això podria ser, ja ser un problema. Llavors, si l'ensenya a respectar certes zones, corregeixen comportaments que poden ser inadequats, pujar a sobre o bordar quan portem la nena, o sigui, hi ha tota una sèrie d'exercicis que es poden fer, però això s'ha de fer molt abans que arribi el nen. O sigui, quan la persona, la dona, es troba embarassada, pues ha de pensar en que, com gestionaré aquesta situació quan tingui el nen. Perquè si ho esperem a que vingui el nadó i volem solucionar el problema, pues ja està.
No veurà la criatura com una amenaça?
Bueno, no només com una amenaça, però senzillament, si el gos ja tenia algun problema abans, pues quan arribi la nena tindrà els mateixos problemes. A més, hi ha un nen que plora, els amos no podran sortir tant com abans, la dona no podrà fer totes les activitats que feia amb el gos abans, i això provoca un estrès, i l'estrès provoca més irritabilitat, i si es dona un parell d'ingredients més, pues ja tenim la bomba preparada. Llavors, s'han fet les coses amb calma, nosaltres sempre recomanem en positiu, això vol dir, no vol dir només regalar el menjar i els premis, sinó que tenim una conducta i una manera de fer les coses de forma calmada i promocionant comportaments correctes, perquè això serà també el que aprendrà el nens, i no només amb els gossos, sinó a la vida en general. Fer les coses en positiu dona més resultats, normalment, a llarg termini.
Mm-hmm. Francesc.
Bueno, també anava a dir que també nosaltres, per part de la protectora, anualment fem uns treballs com una mena de tallers, val? Que ven precisament el Tomàs, és un dels educadors etòlegs que ens venen a ajudar, i intentem, perquè tots els nanos, que en aquest cas venen nens de 14 anys, bueno, ja no són tant nens, si em senten...
Ja entenen el que han de fer i...
Exacte. Però igualment creiem que és molt important, perquè és molt maco poder tenir gos i poder-lo passejar i jugar amb ell i fer aquestes coses, però és molt important també que en aquestes edats sàpiguen les responsabilitats que comporta tenir un gos, sobretot això, i les responsabilitats de com tractar el gos. Llavors, anualment fem uns tallers al cau, ell ve, ens ajuda a explicar als nens nois com s'han de comportar amb aquest tema, i així intentem que moltes vegades els nanos mateixos diuen pues poder sí que porta més feina tenir gosau que jo em pensava. Poder sí que m'he d'aixecar a les 7 del matí per treure a passejar abans d'anar a col·le. I això, a vegades, veus que ells mateixos van recapacitant i deien, jo volia tenir un gos, però poder...
No estic preparat.
Poder no és el moment. Mm-hmm.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquesta relació entre el gos i els nens i d'aquesta activitat que organitza anualment, com ens deia en Francesc, en Cau Amic. Agraïm moltíssim al Tommaso Piermarini que ens hagi acompanyat i ens hagi il·lustrat, i al Francesc que l'emplacem a la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Per continuar parlant de més temes relacionats amb el món animal. A vostès ja saben que la cita continua demà, serà dimarts, i a partir de les 10, un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.
Sant Cugat a Fons.